Bona tarda, són les 7. És dilluns 22 de novembre de 2010 i arrenca aquí una nova edició del Temps de Descompte a Ràdio Maricel. Jornada número 11 a la territorial futbolística d'entrada al grup tercer de la primera territorial. Ja ho saben, el Sitges va descansar en aquesta jornada. Una jornada que ens deixa alguns duels molt interessants i canvi de líder. Atenció, el Joventut Prat, proper rival del Sitges aquest proper cap de setmana, s'ha col·locat en primera posició després de superar el Júnior per 1-0. Primer partit que perd el Júnior, per tant, cedeix el liderat al conjunt de Sant Cugat en mans d'aquest Joventut Prat que comença a treure el cap ja també en aquesta primera territorial. En fi, farem un repàs de com ha quedat aquesta 11a jornada. També els hem de parlar, com no, de la victòria ahir a Aiguadols. 3-1 va guanyar el Sobrense al Mediona, quart partit consecutiu. Atenció, que el rival s'avança al marcador. De moment, el Sobrense es manté ferm a Aiguadols, però és interessant consignar amb aquesta dada que els rivals sempre marquen primer aquí al Municipal. Un Sobrense, repetim, fort de moment al Municipal d'Aiguadols. Farem repàs també de com ha anat aquesta 11a jornada al grup 12 de la segona territorial. Començarem, com sempre, per on repassant marcadors de futbol base i un cop d'ull també al futbol femení. Pel que fa a la Copa Catalunya de bàsquet, una nova victòria del Club Bàsquet Sitges, no tan folgada com les anteriors. 64-70 va guanyar el conjunt d'Edu Piñero a la pista del Coent del Natació Tàrrega. De moment, però, els homes de Piñero que segueixen ferms al capdavant de la classificació. I ensopegada, mai millor dit, pel que fa a la primera nacional catalana d'hoquei patins. El Club Patí Sitges visitava dissabte la pista del Cué, del Tona. Al final, derrota contundent fins i tot, 9-4. En farem repàs de com ha anat tota aquesta jornada esportiva, però atenció, aquest vespre el Mundial de Pesca Marc Costa, que s'ha disputat recentment a Sud-àfrica, serà protagonista al Temps de Descompte. I un nom, el del sitgetà Ferran Guirro, que amb la selecció espanyola ha assolit la medalla de bronze.
Temps de Descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Doncs, com diem sempre, aquest és el menú esportiu que els proposem en aquesta nova edició del Temps de Descompte, que els estarà acompanyant, com tots els dilluns, fins al punt de les 9. Comencem.
Per fer sentir la teva veu les properes eleccions, recorda't que has de portar el DNI o el passaport o el carnet de conduir. Els col·legis seran oberts de 9 del matí a 8 del vespre. El 28 de novembre, fes sentir la teva veu. Digues la teva. Eleccions al Parlament de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
Els dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia, a Ràdio Maricel, teniu una cita amb el programa de l'Enric Soler, Vida i Miracles. Biografies, novetats i anècdotes dels famosos relacionats amb el món de la música. Recordeu, el dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel, Vida i Miracles.
Contra les lesions medulars i cerebrals adquirides. El meu fill em va dir, pare, quan corro, sento com si la meva discapacitat desaparegués. La Marató de TV3 diu molt de tu.
Saps que el Diari de Vilanova és el setmanari comarcal més venut de Catalunya?
I això, que mai no s'ha venut a ningú.
Diari de Vilanova. 157 anys informant-te de tot allò que t'interessa. 157 anys depenent només de tu.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Vinga, doncs arrenquem ja aquesta nova edició del Temps de Descompte. És dilluns 22 de novembre de 2010, com sempre, en la companyia d'Antoni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Una jornada futbolística que ens ha deixat, com dèiem ara fa tot just uns instants, canvi de líder, el grup dels Sitges, el Joventut Prat. Atenció amb aquest equip, Toni, que bon ha estat, equip. De moment, el primer en aconseguir derrotar el fins ara invicte júnior.
Sí.
Va guanyar el conjunt del Prat per 1-0, per tant, es col·loca el líder abans de venir a Aiguadols.
Sí, sí, sí. Bueno, ja ho parlàvem. És un bon equip aquest, el Joventut Prat. A mi m'ha agradat molt a Vilanova. Jo vaig veure un equip molt ordenadet, un equip que sabia el que portava entre mans, un equip que realment doncs, el va saber jugar al Vilanova. Aquell partit el va empatar en l'últim sospir al Vilanova. Allà podia haver guanyat el Joventut Prat. I és un equip complicat. El que passa que vindrà el Municipal. El Municipal és diferent. El Sitges és un equip que doncs, per fer-li un gol tens que sudar tinta. I es trobarà amb això, que ells saben i segur que són conscients que aquest equip doncs, és el segon equip menys golejat i això és per alguna cosa, i aquí veurem un partit diferent. Serà un partidàs el que veurem el dissabte o diumenge?
Més aviat pinta diumenge, segons diumenge. Les últimes informacions. El que diguem divendres, s'ha de confirmar aquesta qüestió, però el partit pinta més diumenge que no pas dissabte.
Doncs serà un partidàs, aquí veurem un gran partit i jo crec que el Sitges aquí tindrà molt que dir davant d'un gran equip com és el Joventut Prat.
El Sitges que no va jugar en aquest cap de setmana, ja ho saben, havia d'haver enfrontat amb el Base Espirall, com que el conjunt vilafranquí es va retirar ja fa unes quantes setmanes, per tant, jornada de descansa per aquest Sitges que, repetim, rebrà el líder aquest proper cap de setmana, el Joventut Prat. I pel que fa al grup 12 de la segona territorial, Toni, el Sobrense, que de moment guanya els partits de casa, però costa.
Sí, ho parlàvem l'altre dia, és un Sobrense de dos cares, un Sobrense de la cara del Municipal d'Aiguadol.
Aquesta és la cara A.
La cara A
i la cara B.
La cara B és la de fora del Municipal, no? A can contrari. Doncs sí, té les seves dificultats. De fet, aquí el rival amb més entitat que ha vingut ha estat a l'Òdena,
sí.
I se va aconseguir un empat quan fins i tot es va poder guanyar. I a més es va veure un bon partit. El Sobrense doncs, amb equips que juguen a futbol doncs, no té dificultat, intenta jugar a futbol i juga a futbol, però amb equips com les Cabanyes o com les Roquetes o com el rival d'ahir, el Mediona, sí. Doncs té moltes dificultats i la prova la tens que doncs, en els últims 4 partits el Sobrense doncs, l'han fet el primer gol. Ha començat enrere del marcador i ha tingut que capgirar el marcador i guanyar el partit. El partit d'ahir...
Només doncs, una vegada no l'ha guanyat, que va ser l'empat a 2 amb l'Òdena.
L'Òdena,
aquesta
sí.
És l'excepció una miqueta.
Que ho tenia pràcticament guanyat i se lo va deixar empatar.
Sí, sí.
Però, bueno, amb l'Òdena és un equip... Són els dos únics punts que s'han marxat del Municipal. Tornem a veure aquell Sobrense de fa 2 temporades en la que fora del Municipal tenia moltes dificultats i a casa doncs lo guanyava tot i va assolir la categoria. Com jo encara no he dit la meva, com jo sempre dic que per mi un dels grans favorits a pujar aquest any és el Sobrense i continuo pensant el mateix perquè a més jo penso que té un bon equip. Ahir ja me va agradar una miqueta més defensivament a la segona part. Ja me va agradar una miqueta més quan va intentar remenar. El problema del Sobrense és que no remenen la pilota quan saben fer-lo. El problema del Sobrense és que surten accelerats i sobre te marquen un gol i doncs ja vas accelerat fins que tu pots capgirar el marcador. Aquest és el gran problema que jo veig al Sobrense. Si el Sobrense se tranquil·litza, busca jugar des de darrere cap a davant, amb el mig del camp, doncs aquest Sobrense pot fer molt de mal. Però és el problema que es troba perquè, com sempre hem dit, des de Piera, doncs aquest equip s'ha transformat un xip perquè no pensaven que podien perdre la manera que van perdre i ho van fer, no?
I atenció que ara ve Capellades, eh? És un partit exigent, un partit de nivell, tot i que el Capellades ha cedit terreny en aquestes últimes setmanes, però és un rival dels grans, hores d'ara.
Sí, sí.
D'aquí un mes o dos no ho sabem, però de moment el Capellades està allà.
Està allà.
I és exigirà, una... exigirà molt el Sobrense.
Sí, sí, i és una gran prova de foc per al Sobrense. Jo crec que si el Sobrense el diumenge al matí treu un bon resultat de Capellades, el coco dels jugadors començarà a canviar.
Es neteja.
Es netejarà, començarà a canviar i crec que el Sobrense té efectius jugadors com per a estar dalt i per a fer un bon paper. El que passa que doncs ara s'ho tenen que creure i crec que pot ser una gran prova de foc el diumenge a Capellades.
Atenció, Capellades que va caure derrotat 3-0 al camp de la Granada, eh?
Sí, és que la Granada és un bon equip, eh? La Granada és un bon equip i veus el que són les coses. La Granada el va guanyar un equip com el Mediona, doncs que me va donar la sensació que és un grupet de jugadors doncs que no ho fan malament, però que li falta tenir idea de cara a porta, perquè si ahir trobem amb un altre equip diferent al Mediona, doncs encara el Sobrense té moltes més dificultats, no? El que passa que van trobar un equip que de cara a barraca doncs era un equip que tenia poca arribada, un equip que ho intentava però que no arribava.
No, com diem en aquests casos, un equip arregladet, però no.
I prou, no? Sí. I en canvi va guanyar la Granada. La Granada és un bon equip. El que me sorprèn molt, Pitu, és l'Atlètic Vilafranca. Me sorprèn molt perquè és un equip doncs, que ha anat a l'alça, que està allà, que està golejant.
Li va fer 6 al Vistalegre Santa Margarida, eh? És a dir, com ho expliquem, amb una certa coherència, eh? Un Vistalegre Santa Margarida que és capaç de guanyar 3-1 al Sobrense i que a la següent jornada doncs va a Vilafranca i s'emporta un cabàs.
Clar, perquè era el que parlàvem, no? Que no va ser el
Vistalegre... Això explica que el Sobrense no va estar a l'alçada.
Clar, no va ser el Vistalegre Santa Maria el que va guanyar el partit, va ser el Sobrense el que va perdre el partit. Uh-huh. Perquè davant tenia un equip que intentava tocar-la, però és un equip de veterans, un equip que no corre ningú, i amb un camp gran com és el Vistalegre o el mateix Vilafranca, doncs aquest equip li sobra camp. I la prova la tens que el Vilafranca li va fer mitja dotzena.
Doncs així és. D'aquí uns moments en parlarem, farem ja el repàs més complet d'aquesta jornada futbolística, una jornada que a nivell de futbol femení, per exemple, ens deixa la derrota del Sobrense femení 0-1 del primer equip que va perdre amb ahir al migdia.
Injusta,
el Vilafranca Atlètic amb un golet en va tenir prou.
Injusta.
Per certificar doncs, el seu liderat.
Sí, el que passa que no me va demostrar a mi el Vilafranca Atlètic que és el líder, que és un equip que no ha perdut cap partit, que l'ha guanyat tot, ni ha empatat, tot és guanyat, no me lo va demostrar davant d'un Sobrense que a mi sí que me va agrada moltíssim i fins i tot jo penso que un empat hagués sigut el més just, no? Uh-huh. Perquè ells van tenir una ocasió, un corna, van marcar el gol ja a l'últim minut del partit, ja quedava uns 10 minuts per acabar el partit, van marcar el gol i se van portar el partit, però jo crec que el Sobrense doncs ahir va estar molt acertat, me va agradar molt l'actitud d'aquest equip ahir, i sobretot l'equip tenia agressivitat. Jo parlava de fa dues setmanes de que a l'equip li faltava agressivitat. Ahir sí que vaig veure un equip agressiu esportivament parlant.
Sí.
I el que me va agradar bastant.
El cap de setmana ens deixa altres marcadors. Per exemple, ho dèiem en començar el programa, la victòria més ajustada del bàsquet Sitges dissabte a la tarda a la pista del Natació Tàrrega, que és el cué d'aquest grup primer de Copa Catalunya. En fi, una nova victòria que consolida el conjunt d'Edu Piñero al capdavant de la classificació. Parlarem aquest vespre, tenim intenció de parlar uns minutets, de xerrar uns minuts amb el president del bàsquet Sitges, amb en Pau Simó. La cara B, ja que hem parlat de cara A i cara B, és la derrota del Club Patí Sitges, Toni, a la pista del Tona. Insistíem divendres amb la necessitat que l'equip tenia, menys necessitat, si es vol dir així, perquè l'equip ja havia acumulat dues victòries consecutives, s'havia situat al mig de la classificació amb 9 punts, però clar, anar a Tona, a la pista del Cué, i encaixar 9 gols...
Clar, fa mal.
És tornar enrere.
Sí, sí, fa mal. El que passa que si veiem i mirem els resultats de cada setmana, és una competició molt boja.
Sí.
És una competició, doncs, que...
No hi ha un fil argumental...
No, correcte.
Allò de dir...
Sí.
Coherent,
Una coherència,
sí, sí,
no?
Sí,
no n'hi
sí.
ha una coherència, perquè el dia del Capellades, els Capellades estaven molt més que millor classificat que els Sitges, va als Sitges i lo guanya en la seva pista.
Sí. O ve l'Arenys amb un equip pitjor classificat com a QE i guanya.
I guanya.
Sí, sí, sí.
I així, però això l'ha passat al Palafrugell, l'ha passat al Tona, l'ha passat a molts equips que no... És una competició que no n'hi ha una coherència, no? Tan sols n'hi ha dos o tres equips de dalt que són els que van marcant el ritme i el demés, doncs...
Molt parell, és molt parell.
Tenen una de cal i una altra de sorra, no? Vull dir que és una competició complicadeta, no? El que passa és que, clar, esperàvem una victòria del Patí, és una desfeta important i ara es té que recuperar per la propera setmana.
Sí, que ve aquí l'Igualada, un equip que està amb 7 punts a la classificació. Altres marcadors que també volem destacar d'aquest cap de setmana esportiu, per exemple, el dels equips del Rugby Club Sitges, el primer equip en una nova jornada a la Primera Nacional Espanyola va perdre per 22-7 en la seva visita al camp de la Unió Esportiva Sant Boiana, amb el Sènior B, que també va encaixar una derrota, va perdre 26-12 al camp del Banyoles, i bona victòria del juvenil del Rugby Club Sitges, que va guanyar 16-8 al Futbol Club Barcelona. I ja a la part final del programa tindrem ocasió de xerrar uns minuts, com els dèiem, amb en Ferran Guirro. En Ferran Guirro, aquest sitgetà que ha participat al Mundial de Sud-àfrica en la modalitat de Mar Costa, pesca Mar Costa, amb la selecció espanyola, un bon paper, 11è individualment parlant, i medalla de bronze per equips. Per tant, aquest bon paper que situa gairebé al top del món de la pesca Mar Costa en Ferran Guirro. Comencem. I obrim ja amb la carpeta futbolística. Aquest cap de setmana s'ha disputat, com els dèiem, la 11a jornada. El Sitges no va jugar, tenia jornada de descans, i el que dèiem ara fa uns moments, el Sobrense va aconseguir guanyar 3-1, no sense patir alguns petits problemes ahir a Aiguadols, a la Mediona. En parlarem, allò fil per randa, resultats, classificació, grup tercer de la primera, grup 12 de la segona, però hem de començar, com sempre, amb els marcadors del futbol base. Doncs això, el que dèiem, un repàs, un cop d'ull als marcadors de futbol base en categoria juvenil preferent. El juvenil A de la Blanca Subur, que es van dur els 3 punts en la seva visita en el camp del Gandesa. Gandesa 1, Blanca Subur 3, també bon marcador, bon resultat el del juvenil B, el juvenil de primera divisió, que li va fer 5 gols ahir al Nou Pinsbens al Calaf. Blanca Subur 5, Calaf 0, i un nou resultat advers al que va patir el cadet A a la divisió d'honor, Blanca Subur 0, Gramenet 2. El cadet A de la Blanca, que encara no ha estrenat la seva casella de victòries, de moment ocupa el darrer lloc de la classificació amb 3 punts després de 3 empats. Marcadors ara dels equips de l'escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges, el juvenil, que va perdre per 4-0 en la seva visita al camp del Vilanova, mentre que el cadet va guanyar en 0-3 en la seva visita al camp del Base Olèrdola. L'infantil A, que s'enduia els 3 punts gràcies a un contundent 0-9 en el partit que va jugar en el camp del Base Espirall, mentre que l'infantil B sortia derrotat àmpliament 7-1 al camp del Riu de Villes. L'Aleví A guanyava 3-2 a l'Òdena, mentre que l'Aleví B s'enduia un punt de la seva visita a Cornellà, Unió Esportiva Cornellà 2, Sitges 2. L'Aleví C, per la seva banda, guanyava 2-9 al camp de la Penya Jove de les Roquetes, i l'Aleví D, que afrontava el derbi amb el Club Deportiu Ribes, es va endur la victòria gràcies al 2-1 final. Pel que fa als més menuts, el Benjamí Am s'enduia la victòria 2-3 al camp del Manresa, mentre que el Benjamí B s'enfrontava al Benjamí de la Blanca Subura al Municipal de Guadols. Al final, victòria pel Sitges, que va guanyar per 5-1. El Benjamí C perdia 3-2 davant la Noia, i el Benjamí D, que perdia, en aquest cas, Aigua Dols 1-3 davant el Masquefa. I encara un darrer marcador, el del pre-Benjamí, que s'enduia un correctiu important en la seva visita amb el camp del Cubelles. Cubelles 7, Sitges 1. Repassarà els marcadors del futbol femení. Els tres equips del Club de Futbol Sobrense han jugat aquest cap de setmana, tots tres, dos amb bons resultats, i el que dèiem també ara fa uns instants, resultat advers, 0-1 va perdre amb el sènior aquí ahir al migdia, el Municipal d'Aigua Dols, davant l'Atlètic Vilafranca, un Atlètic Vilafranca que es consolida al capdamunt de la classificació. De moment encara no ha perdut cap partit al conjunt vilafranquí. Per la seva banda, l'Alevi Infantil no va tenir cap mena de problema per golejar 7-0 al Martinenc. Va marcar els 7 gols del Sobrense, Filu, que en va fer 2, Sònia 2 més, Gabriela, Inés i Nerea, mentre que el cadet juvenil va haver de suar una miqueta més, es va imposar per 5-4 amb el base Olèrdola. Els 5 gols del Sobrense, del conjunt cadet juvenil, els van fer Esther, que en va fer 2, 2 més Anna i Bea. Seguim endavant en aquest repàs de la jornada futbolística. D'aquí uns moments ja ens hi posem per repassar primera categoria territorial, grup tercer. I els marcadors que ens deixen d'aquesta onzena jornada han estat aquests: Joventut Prat 1, Júnior 0, Joventut 25 de Setembre 2, Cervelló 2, Sant Joan d'Espí 2, Sant Mauro 1, Espluguenc 3, Moja 1, Martorell 1, Unificació Bellvitge 0, primera victòria de la temporada del Martorell, La Múnia 0, Sant Cugat 0, Vallirana 2, Barberà Andalusia 1 i Vilanova B 0, Cubelles 4. El Joventut Prat es col·loca líder amb 21 punts, el Júnior cau a la segona plaça amb 20, amb 17 punts, el Sant Cugat, el Sant Mauro i el Moja. El Cubelles, atenció, puja a la sisena posició amb 16 punts. També amb 16 punts trobem el Sant Joan d'Espí i el Sitges, que cau a la vuitena posició. 16 punts també pel Joventut 25 de Setembre, 15 per la Múnia, 15 punts per la Unificació Bellvitge, el Cervelló és 12è amb 12 punts, 11 per l'Espluguenc, el Vallirana, que se situa quart per la cua amb 10 punts i tanquen la classificació. El Vilanova B amb 8, el Barberà Andalusia amb 5 i el Martorell amb 4. I què ens crida l'atenció d'aquesta onzena jornada del grup tercer de la primera territorial? Doncs, Toni, per exemple, el que dèiem, el Joventut Prat es col·loca líder, 1-0, va guanyar per la mínima el Júnior. Ens crida l'atenció també el 0-4 del Cubelles al camp del Vilanova B. Atenció, el Vilanova B, que a poc a poc va caient, és tercer ara per la cua, no es mou d'aquests 108 punts. Ens pot cridar també l'atenció a la primera victòria de Martorell, que va derrotar per la mínima 1-0 a la Unificació en Bellvitge. En fi, equips que van a l'alça, Sant Cugat, Sant Joan d'Espí, el Sant Mauro, que havia agafat embranzida però que ha fet un petit recés en perdre 2-1 al camp del Sant Joan d'Espí. Està la cosa interessant, eh?
Sí, molt interessant, no? Queda molt de campionat, però està tot molt interessant. Home, el Sant Joan d'Espí, doncs ja ho veiem venir, de que era un equip que nos agradava bastant. De fet, és un equip que intenta jugar bastant a pilota i doncs segur que estarà a dalt, no? Perquè és un equip, jo penso que és un equip molt compacte.
Tinc la sensació que des que va guanyar els Sitges, clar, el senyor d'Espí va guanyar la setmana passada, ho ha tornat a fer, sí. Els Sitges li va donar la pinduleta, eh?
Sí, porten tres partits consecutius guanyant.
Carai, sí, sí.
El Sitges lo va fer internacional amb ells, no? Però bueno, ja se va veure que era un bon equip.
Sí, no, això no treu que
intentava jugar-la bé, remenar-la, la remenava potser fins i tot i massa, I doncs estarà dalt. Sant Cugat també és un equip d'aquests difícils i complicats que sempre doncs, té les baixades de pujades, però que realment és un equip complicadet en el que d'alguna manera també farà de jutge en aquesta competició, no? El Prat ja l'hem parlat sempre, és un equip doncs, sempre molt seriós, me va agradar molt a Vilanova, és un equip doncs, que jo penso que té que dir moltes coses. No he vist tant el júnior i el cas del Vilanova és preocupant, perquè el Vilanova, doncs, de tots els partits que ha jugat, tan sol ha guanyat un. Lo demés ha empatat i el municipal doncs, l'ha perdut tots els que ha jugat.
Sí, té uns números el Vilanova, una victòria, 5 empats, 4 derrotes.
Clar,
eh?
Clar, clar. I dintre d'aquests 5 empats, 3 són a fora, 2 a casa, i la victòria tan sol és a casa. És això, no? Que és un equip que tan sol ha sumat una victòria en 5 empats i els altres han sigut derrotes, no? Clar, això, i sobretot al seu camp, no? No m'esperava veure, jo pensava que guanyaria el Vilanova, el Cubelles, perquè el Vilanova és un equip que intenta jugar, el Cubelles no estava passant per el seu millor moment. Des de que va guanyar el Cubelles al Martorell, doncs el Martorell ha anat bé, perquè mira, ha guanyat el primer partit que guanya Martorell.
Sí, senyor.
Que segur que el Martorell serà un dels equips que sortirà d'aquí, perquè té un bon entrenador i no tenia mal equip.
No. No, 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 a mi no em van desagradar el dia que em van venir aquí. Van perdre també per la mínima 1-0, però jo era un equip que intentava jugar, que no va renunciar en cap moment a tenir la pilota, vull dir, va tenir les seves ocasions. Recordo que aquí em va tenir 2 o 3 de força clares. No va guanyar perquè, mira, perquè també estava instal·lat en una dinàmica també negativa, no? Però bé, no descartem, com deia el Toni, que el Martorell pugui començar ja a respirar i a sortir d'aquesta zona complicada.
Sí, jo crec que el Martorell no acabarà per la meitat de la classificació, perquè a més és un bon equip, l'únic que li faltava gol, i mira, a Cubelles va fer 2 i en canvi el Cubelles li va fer 3, no?
Sí.
Quan ja pràcticament tenia el partit quasi encarat a Cubelles, no? Però bé, queda molt de campionat, el Cubelles també serà un dels equips que estarà allà. El Mos ja fa una de cal i una d'arena, el seu camp és un equip molt fort i a cap contrari doncs rep col·lectius
importants. Va perdre 3-1 a Esplugues.
Sí, per això és un equip que a casa seva sí que és un equip molt fort, que ho guanya tot, però a camp contrari doncs perd molt, no? És una competició complicada, és difícil aquesta competició, per això jo valoro molt positivament el fet de que el Sitges doncs sí que ara està a 8è, però clar, és que tenia que...
Bé, això ja ho sabia, és a dir, quan et toca descansar, clar, evidentment, clar, perds una jornada, és clar, a dir, és com si pràcticament perdessis el partit, perquè la resta van sumant, no?
Clar.
Però bé, com que per aquí ja han de passar tots els equips.
Sí, per això que...
El Sitges ho haurà d'aprofitar quan li toqui descansar al Joventut Prat o al Sant Cugat.
Correcte, correcte. I contra més aviat ho passis, millor.
Sí,
no?
També és cert.
Perquè si tu ja estàs al dia i els altres tenen que passar per
en
aquí.
En qualsevol
no?
cas, clar, la diferència tampoc és important. Sí que ara entre, per exemple, el Prat, que és líder, i el Sitges, que és 8è, hi ha una diferència de 5 punts.
Sí, però mira, tu guanyes el diumenge... Guanyes la propera jornada aquí,
sí, sí.
I ja les curses, les retalles...
Sí, sí, 3 punts.
3 punts, ja te quedes a 2 punts del
de
dalt,
sí,
perquè
sí, sí,
millor
sí.
En aquest moment no seria líder si per aquí, no? Però, home, a veure, és molt important el que li queda als Sitges, perquè ara té aquests 2 partits en què el Sitges pot marcar bastant el ritme de competició dels Sitges mateix, no? Si guanya el Prat, doncs donaria un pas importantíssim, perquè podríem un equip que és capaç de puntuar a camps difícils i que el municipal doncs continua invicta, perquè és un equip que ha cedit 2 empats, però no ha perdut cap. I si guanya el júnior al seu camp o bé empata, doncs veiem que aquest Sitges continua la mateixa línia que ha començat, no? A partir d'ara veurem què passa.
Ara l'equip del Manel té 2 rivals exigents, evidentment el Joventut Prat ho serà moltíssim.
Clar, són els 2 primers.
I el júnior també, clar. És a dir, en 2 setmanes tu has de ventilar-te el líder i el segon.
Clar, clar. Clar, tu te ventiles aquí al líder, al Prat, i puntues al camp del segon, i doncs, escolta, és setmanes impressionant. I el Sitges és capaç de fer-lo, perquè el Sitges és un equip molt ordenat, el Sitges és un equip molt seriós, molt ben defensa, és un equip molt disciplinat, i dona aquella sensació que els que juguen amb el Sitges, per guanyar el Sitges, tenen que sudar tinta.
Sí, sí, de moment el Sitges que es manté amb aquests bons números a nivell defensiu, els ofensius no són tan bons, però en qualsevol cas... aquests gols que fins ara ha marcat els ha rendibilitzat pràcticament al 100% i ha aconseguit doncs, aquests bons números que el col·loquen en aquesta zona noble de la classificació. De moment, les coses estan així, tot esperant el proper partit, el proper enfrontament amb la Joventut Prat. Com dèiem també a l'inici del programa, tot pinta que el partit serà el diumenge al migdia, perquè el club també vol aprofitar una miqueta l'embranzida que li pot donar la presentació dels equips de l'escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges. Si no tinc mal entès, els parlem així d'oïdes, del que hem pogut escoltar. L'acte de presentació dels equips em sembla que està programat per les 11 i, evidentment, el partit començaria pels vols de les 12, un quart d'una del migdia. No és un mal dia, però bé, tindran per escollir. Els que vulguin quedar-se aquí al municipal i veure aquest Sitges Joventut Prat, o els que prefereixin acompanyar el Sobrense també a Capellades, Toni, que també és un partit de
sí,
d'altos vuelos.
També serà un partidàs, no? Pregunta obligada. Oficialment no ho sabem, no?
No, oficialment no, ja dic. Tant divendres com avui jo estic parlant allò una miqueta off the record.
I què esperen fer-lo oficial?
No ho sé, amic, no ho sé. En fi, doncs així estan les coses en aquest grup tercer de la primera territorial. Hem fet un repàs, creiem que força exhaustiu. Canviem de terç, deixem ja la primera, anem cap a la segona. I els resultats que ens deixa aquesta 11a jornada al grup 12 de la segona territorial han estat aquests: Penya Madridista 1, Ribes 3, Vilanova del Camí 0, Òdena 4, La Pobla de Claramunt 2, Pierat 0, Riudevitlles 3, Les Cabanyes 0, Sant Pere Molanta 6, Les Roquetes 3, Fundació Esportiva Leti Vilafranca 6, Vistalegre Santa Margarida 0, Suburense 3, Mediona 1, La Granada 3, Capellades 0 i Sant Pau d'Urdal 2, Monjos 1. Una setmana més, el Vilafranca consolida el liderat amb 26 punts, però seguit molt de prop per l'Òdena, que en suma 25. El Molanta, que es col·loca tercer amb 22, 22 punts també pel Ribes i el Capellades, el Sobrense també suma 22 punts, és sisè a la taula. La Granada, setè amb 19 punts, 17 per Sant Pau d'Urdal, 15 per les Roquetes i pel Vistalegre Santa Margarida, 14 pel Riudevitlles, 12 per Vilanova del Camí. La Penya Madridista és 13a amb 11 punts, el Mediona 14a amb 10, amb 9 punts el Piera i la Pobla de Claramunt, i ja finalment tanquen la classificació les Cabanyes amb 6 i el Monjos amb 5. I es va confirmant una setmana més que els equips del top no fallen. El Vilafranca, que li va fer 6 al Vistalegre Santa Margarida, el Molanta, Toni, que parlaves, insisties, que va fer un bon treball defensiu el dia que va jugar amb el Ribes, doncs s'ha demostrat també que si està inspirat i té un bon dia, pot marcar gols. Li va fer 6 a les Roquetes, tot i que també en va encaixar 3. L'Òdena segueix una miqueta en la seva línia, està allà, a l'espera que el Vilafranca també cedeixi algun puntet. El Capellades sembla que va perdent una miqueta de gas, ve d'encaixar un 3-0 al camp de la Granada, i bé, atenció, aquest Capellades, que serà el proper rival del Sobrense.
Sí, és el proper rival aquest diumenge que ve a partir de les 12 del migdia, camp petit com el municipal d'Aiguador, on el Sobrense ja sap el que és guanyar i el que és perdre, perquè a més és un camp històric a Capellades, i doncs, home, el Sobrense té que d'alguna manera doncs recuperar, jo diria, doncs, aquella seguretat i recuperar doncs el fet de...
Confiança, sobretot, confiança, fora de casa.
Sí, el fet d'agafar la confiança i sumar una victòria o sumar quelcom de positiu a Capellades, perquè sempre seria molt important. El Sobrense tan sol ha aconseguit una victòria al camp del Rodevilla, és el primer partit que jugava de campionat, i doncs això d'alguna manera li tornaria aquella confiança a l'equip, a veure si es pot aconseguir. Jo penso que sí, perquè a més jo crec que el Sobrense, si fa les coses com les té que fer, doncs la pot fer-les i bé, no? Però veurem el diumenge què passa. De moment el Sobrense tenia que fer els deures aquesta setmana aquí, va patir una miqueta al principi per aconseguir-lo, fins i tot tota la primera part, però bé, a la segona doncs ja va demostrar que quan realment comença a jugar una miqueta i comença en serietat i una miqueta en col·locació, doncs acaba guanyant el partit.
I el partit també era d'aquells en un ambient doncs fredot, poc públic i aigua dolç, rival no gens atractiu, el Mediona. Comences perdent 0-1.
Gol en pròpia porta.
Gol en pròpia porta, un gol de rebot. Sí que el gol del Marc Auger, tot s'ha de dir també precedit per unes mans clares del Josu, doncs va permetre a l'equip anar al descans amb l'empat a 1 al marcador. Al quart d'hora de la segona, David Granados té l'ocasió clara, més clara que un penal, no hi ha pràcticament cap altra, d'avançar el Sobrense. El porter del Mediona, que va ser de lo milloret, que vam veure ahir del conjunt de Sant Joan de Mediona, doncs li va aturar el penal, li va endevinar el llançament, i a partir d'aquí doncs ja anem una miqueta contra el rellotge, no? És aquesta lluita de l'equip contra el rellotge.
Sí, sí.
Clar, perquè estàs jugant a casa, perquè no pots permetre punxar contra un rival com el Mediona.
Com el Mediona, sí. I comença bé, les presses, no?
Comença les presses. La sortida de l'Alejo doncs li dona a l'equip altres vies, altres camins, altres sortides, i bé, l'Alejo precisament de rebot va fer el gol de la victòria momentània, el 2-1, i ja a la part final del maig, per fi Juan va fer el tercer gol.
Sí, en una molt bona jugada de David Granados,
sí.
Juan va fer el tercer.
Juan, que semblava estar gafat, estava negat de cara a porteria, i això sabem que als davanters els hi crea un estat d'ansietat.
Sí, perquè ho proven tot,
ho proven tot.
I potser ho proven massa.
Xutar,
no?
Perquè... des de l'esquerra, des de la dreta, des del centre, des de tots els llocs,
i
el veus, allò, la desesperació del davanter que no aconsegueix marcar i que passen les jornades i que això va jugant en contra.
Sí, sí. Sí.
Converteixes un problema tan teu que clar, que acabes potser perjudicant l'equip.
Sí, és que és això, és un problema tan teu que lo converteixes un problema general, perquè moltes vegades tu veus solament porteria, tens un company sol,
sí.
Però com
I
vols
treure't aquesta ansietat,
vols marcar el gol, doncs no passes i tampoc fas el gol, no?
Però bé, m'hi consigui aquest gol del Juanma, a veure si li serveix amb ell personalment per redimir-se una miqueta i per aposentar-se ja d'una manera més assossegada i més tranquil·la a l'equip.
I esperar el Juanma, que tots esperàvem ja des de la temporada passada. És un jugador doncs, que aquest any no li pots negar que no lluita, perquè lluita tot el que pot. Com tu dius, i com hem vist tots, no tenia sort amb el gol. Aquesta setmana s'ha retrobat amb un gol per a ell molt significatiu i important, i doncs tant de bo el diumenge que ve sigui protagonista, perquè això vol dir doncs, que el Sobrense marca gols a capellada.
Són 4 cops els que el Sobrense ha hagut de capgirar el marcador. D'aquests 4, 3 n'ha sortit victoriós, un doncs, no va aconseguir els 3 punts, va empatar, va ser el 2-2 amb l'Odena, però els altres 3 partits sí que han acabat en victòria. 3-1 amb les Cabanyes, 3-2 amb les Roquetes, i ahir 3-1 amb el Mediona.
Potser el que lo va tenir una miqueta més complicat va ser el partit de les Roquetes.
Sí, clar, perquè
s'adelantava 0-2.
Amb un 0-2.
Clar, no el mateix 0-1 que 0-2, no?
Has de tirar una miqueta més d'èpica.
I si tu te trobes amb un equip defensivament col·locat, doncs pràcticament lo tens supercomplicat. Passa que el Sudens es va trobar amb un equip doncs, que jugava molt de cara a porteria, descuidava la defensa i va tenir la sort de capgirar el marcador i guanyar al final per 3-2, no? Però va tenir les seves dificultats, tot i això. No és bo que el Sudens doncs comenci sempre perdent el municipal. És bo que capgiri el marcador i que guanyi els punts, i és bo la trajectòria que té el Sobrense al municipal. De moment, tan sol un equip ha sigut capaç de fer-li deixar de guanyar 2 punts més al Sobrense. Un equip ha esgarrapat un punt del municipal, com és l'Òdena, i els altres tots han perdut. Això és bo. També cal dir que per aquí tan sol ha passat un rival entitat com és l'Òdena. Els altres són d'aquests rivals que estan a baix de la taula.
Sí, de mitja taula cap a baix, diguem-ho així.
I que no tenen la entitat potser de los que ha jugat a camp al seu camp, i que potser la segona volta, doncs, si continua el Sobrense fent bo al municipal, doncs això li pot anar molt bé. Me recordo i sempre valoro i comparo, ara fa 2 anys també el Sobrense tenia les seves dificultats a fora, però a casa lo guanyava tot, i tan sol va perdre un partit amb la penya madrilista de Montbui, i va aconseguir l'ascens.
Sí, va fer un final de una recta final de campionat
impressionant
que li va acabar donant l'ascens de categoria. Escoltarem ara el que deia el Jordi Serra ahir després d'aquesta victòria 3-1 davant el Mediona. Hem debatut sobretot aquests últims dies quines sensacions ens oferia a tots plegats aquest Suburense. El seu president, en Manu Julián, ja ens deia el dimecres a la tertúlia de pilotes fora que bé, no veia l'equip com per quedar campió. El Manu, si una cosa té, és que és sincer al 100%, i bé, això sembla que va generar un cert debat també a l'endemà entre el tècnic i el president. En qualsevol cas, sempre de molt bon rotllo, en fi, aquí no... que ningú s'alarmi, potser ara dona la sensació que estem parlant del Suburense. Ostres, què li passa? No li passa res. Li passa que té 22 punts i que està a 4 del líder.
Sí, que està allà.
Sí. Vull dir,
el que passa que...
Si té opcions o les tindrà, això no ho sabem, perquè la bola de vidre no la tenim. De moment, les sensacions són aquestes, no? Que a casa bé, però fora... grinyolem una miqueta.
Exacte, per un genera una miqueta de dubtes,
sí.
I per un altre veu que l'equip és un bon conjunt, que té bons jugadors i que no és inferior a ningú, i com no és inferior a ningú pot ser de los candidats a pujar. Però clar, el que és més realista s'agafa a la trajectòria que porta el Suburense, que tot i això està a dalt, però que potser ha perdut partits que teòricament els tenia que haver guanyat.
Amb tots els problemes, sobretot en forma de lesions, l'equip està en aquesta part alta amb aquests 22 punts. Anem a escoltar ja el que deia el Jordi Serra després del partit d'ahir, després d'aquesta victòria per 3-1. Li plantejàvem la pregunta inicial de dir, ens ha recordat força aquest partit, el de les Cabanyes. Ell deia que probablement ahir havia vist un pèl millor amb el seu equip.
Jo avui l'he vist, la primera part l'he vist en la grada, amb la gent em preguntava si m'havien expulsat o no. Era una decisió que havíem pres de mirar el partit des d'amunt, i m'ha anat bé perquè he vist que el que li faltava a l'equip és ritme de pilota, intenció, intensitat, i bueno, la segona part jo crec que millorant un palet això, crec que hem sigut forces superiors, el ritme ha augmentat una miqueta, hem tingut forces ocasions, hem fallat un penal, al final hi ha hagut un parell de jugades ràpides, dinàmiques, i bueno, és el que buscàvem, no? Guanyar el partit. L'hem guanyat amb certa solvència, destacant alguna intervenció de l'Albert en un moment puntual, però bueno, jo crec que avui ens mereixíem guanyar una miqueta millor, jo crec que una miqueta millor que el dia de les Cabanyes. El dia de les Cabanyes va ser horrible.
Has volgut tenir una visió diferent, com deies, sobretot a la primera part. Serà habitual això?
No, perquè és un dia per veure, i el que he vist és, sobretot és... Veig la cara, des de dalt es veuen molt bé les cares dels jugadors, no? I a la primera part es veia que jugàvem, però jugàvem sense confiança, sense saber a què jugàvem, per inèrcia, moviments pues no gaire dinàmics, no eren moviments que estiguessin entrenats, i a la segona, pues, canviant això, ja et dic, per mi ha estat l'equip una mica millor, i jo crec que avui han sigut justos guanyadors. El Mediona, pues, la segona part, pues, ha comptat de escasses ocasions, i les ocasions han sigut a pilota aturada o amb jugades que tindrem que entrenar moltíssim de cara al diumenge que ve a Capellades, perquè el Capellades té un camp molt petit, és un camp com el nostre, i ens penjaran pilotes, tenen un equip bastant alt, i bueno, hem de treballar moltíssim i no errar aquestes coses, després sortir ràpid a les contres i fer com hem fet avui. Avui al final ha hagut una jugada que no ha acabat en gol, que per mi ha sigut de lo millor del partit, que és una passada de l'Alejo al Francesc, Francesc al Denis, i Denis que no ha definit, però bueno, ja és important que aquests jugadors es trobin.
Uh-huh. La teva posició també, Jordi, és que per als 3 punts l'equip a casa no falla.
No podíem perdonar avui ni un punt. Vull dir, s'estava apropant l'hora d'acabar el partit, hem malograt un penal. Per mi avui el porter ha estat bastant encertat, el David no l'ha tirat fluixet, l'ha tirat fortet a baix i bueno, l'ha parat bé, felicitar-lo. Després ens quedaven pocs minuts, hem marcat el gol amb una jugada d'estratègia que ha entrat al primer pal, ha entrat de xurro, ha sigut un xurro com el primer gol d'ells, que el gol d'ells ha sigut per mi un autèntic xurro. I bé, després el tercer gol ha sigut una jugada que jo ja esperava feia molt de temps, no? Una pentinada a l'Alejo i que el Juanma s'ha quedat sol i per fi pues, ha vist porta, i me n'alegro moltíssim pel Juanma, perquè tot i tenir una relació l'any passat una miqueta no d'amor i odi, perquè això no hi ha aquí, bueno, que jugava, no jugava, s'enfadava, es venia avall, no vinc, aquest any està complint, no arribava el gol, però bueno, ja el dissabte passat el Toni ja ho va veure, va tenir ocasions claríssimes. És un tio que treballa molt, és un tio molt aprofitable per l'equip, i avui jo me n'alegro moltíssim del gol. El felicito i aviam si així arriba ja una dinàmica i una ratxa.
Fa falta un triomf com el que es pot aconseguir a Capellades perquè l'equip agafi confiança, perquè si t'has fixat, l'equip ja porta, és el quart partit consecutiu que comença perdent a casa. Aquí en remunta, però fa falta un triomf a fora, no?
Per descomptat, és un partit que ens donaria molta vida. Jo ja ho vaig dir el dissabte passat a l'entrevista després del partit, que el fet de no guanyar camps de gent de sota, com el Piera, el Vistalegre, Piera, Vilanova, el Camí, perdona, que el vam guanyar al despatx després, aquests equips, aquestes pèrdues de punts ens suposen que tenim que anar Capellades a sumar, i a sumar si pot ser, doncs primer el punt, òbviament, primer el punt, no perdre'l, i després sumar els tres punts, que seria importantíssim. És un equip que encaixa pocs gols, ells tampoc són un equip molt golejador, però jo ja m'imagino, el tinc al partit aquí i sé com serà, sé que ens collaran bastant amb els saques de banda, amb els corners. És un equip, ja et dic, molt, molt fort físicament, i bueno, doncs nosaltres hem de ser, jugar per terra, jugar ràpid, molts moviments, canvis de posicions que no n'hi ha, a vegades aquest equip és molt estàtic. Si canviem de posicions i els veiem, ens fem jugar per terra com a vosaltres us agrada, doncs, i per bandes jo crec que podem fer mal a Capellades.
Deixant de banda una miqueta la circumstància que està visquent l'equip amb el tema de les lesions, que ja ho hem comentat gairebé cada setmana, ens fèiem una pregunta divendres a la ràdio, inclús li vam traslladar al David Granados. No sé, hi ha la sensació que hi ha un sobrenci abans de Piera i un sobrenci després de Piera.
Sí, bueno, d'ençà de la mitja part de Piera, pues, hi ha un sobrenci que continua sent fortet a casa. Fortet és que els jugadors se senten còmodes, tot i que no és un camp que sigui on no hi ha pressió, ni molt menys, però es troben còmodes, és on juguen, on s'entrenen cada tres dies a la setmana. I bé, doncs sí, a Piera doncs ens va venir un cop molt fort, és un cop que ens ha vingut tan malament que a fora tenim una desconfiança total amb el que estem fent, no? Jo avui he intentat, per exemple, guardar una miqueta el Mario perquè estan quatre targetes, i crec que amb el Mario, el Jordi, el Sergio, el Pablo ara no perquè marxa un mes, tenim un mig al camp que ens pot anar molt bé allà, defensar amb el Josu, amb el Callejón, defensar molt fort les pilotes aèries, i bueno, jo crec que hem de retrobar-nos una miqueta perquè hem perdut totalment el fil de les victòries fora de casa. Era normal que l'any passat a primera regional es perdés una miqueta aquest fil, no? Bueno, a segona regional hem de treure punts a fora ja, perquè algun dia a Aiguadol se'ns escaparà alguna cosa. No podem sumar, òbviament, ojalà, tant de bo s'assumin tots els punts a Aiguadol, però hem d'intentar sumar com més abans possible a Capellades, i després ja doncs ens ve el Monjos i dos partits a fora, que ens venen després, que són, si no m'equivoco, la Granada i Sant Pau d'Urdal. Pues, calcula, si no guanyem a fora no hi ha res a fer.
Dóna la sensació que a l'equip li falta confiança, com t'he dit abans, i fins i tot a l'entorn, no? Tu confies en aquest equip?
Amb qui? Amb l'entorn o amb l'equip?
No, amb l'equip. Perdó.
Amb l'entorn no gaire, però estan aquí tots ja criticant. No, a l'entorn hi confio molt. Amb l'entorn hi confio moltíssim. Hi confio moltíssim, perquè sempre m'han donat molta confiança. De fet, estic aquí després de 5 anys. Amb l'equip hi confio moltíssim. De fet, el que més confiava avui a la mitja part amb l'equip era jo. Ni ells mateixos confiaven en ells mateixos, ni es veia el camp, es veia una dinàmica de joc. Els hem transmès aquesta confiança i han de tenir. És un equip que, tot i les lesions, s'està mantenint a dalt. I bueno, ja veus que aquí tothom guanya tothom, vull dir, i que Capellades no és inexpugnable, eh? Vull dir, nosaltres anem allà, treballarem duríssim i intentarem guanyar aquests tres punts i que l'equip per una vegada per totes es convenci de lo que som. Jo crec que aquesta plantilla té jugadors de moltíssima qualitat, no puc dir noms perquè tots, per mi, tots la tenen.
Tu creus, Jordi, ja per acabar, que Capellades ha de dir on ha d'estar el Sobrense aquest any?
A Capellades ha de dir, jo escoltava el dimecres la tertúlia, que ja vaig discutir-me amb el president, que ell opina que l'equip doncs no quedarà entre els 5 primers. Jo, òbviament, el dijous vaig discrepar amb ell i no ens vam jugar res perquè no tenim diners. Però jo li vaig dir que l'equip estaria a dalt, i no és que sigui importantíssim a Capellades guanyar el partit o sumar, és important que es vegi un sobrense contundent, un sobrense que sàpiga el que juga, que estem jugant-nos als quartos a la segona regional i no som ni el Barça contra l'Almeria, ni el Madrid contra el Bilbao, som jugadors que, si estem aquí és perquè estem aquí, que tenim la qualitat que tenim, però hem de ser serios, no podem jugar a Vistalegre l'altre dia tocant la desradera perdent tres pilotes seguides que ens van costar un gol i mig, perquè una va parar l'Albert, un parador tremendo. Hem de saber el que juguem, a Capellades, directes, i si aconseguim tres punts, com bé dius, Pitu, jo crec que l'equip agafarà amb gran sida.
Molt bé, Jordi,
moltes gràcies. Gràcies. L'entrenament, el propi entrenament, el dimarts a les 8:30, encara que jugui el Madrid.
Doncs això, el que deia el Jordi, dimarts entrenament a partir de 8:45 al Municipal d'Aiguadols, malgrat hi hagi jornada de Lliga de Campions. Dimarts juga el Madrid davant l'Àjax. Sabem que hi ha algun madridista a la plantilla del Sobrense, més d'un,
més de dos, i més de tres,
que es perdran aquest enfrontament davant el conjunt holandès. En qualsevol cas, la setmana, Toni, deixant de banda aquesta qüestió de Lliga de Campions, ha de ser important per al Sobrense.
Sí, sí.
De cara ja a anar-te mentalitzant... Les reflexions del Jordi són interessants, en tant en quant, doncs, diuen molt de vegades l'estat d'ànim de l'equip, no? He vist els jugadors, no els he vist allò convençuts... Jo sí que estava convençut, però els jugadors no.
Sí, perquè el jugador escolta molt, també. I, a més, el jugador, doncs, quan surt al camp, li falta aquella confiança. El Sobrense li falta la confiança de guanyar un par de partits a camp contrari. I una vegada guanyi un parell de partits a camp contrari, doncs aquest Sobrense lo veurem diferent. Perquè, de fet, és acabar de concretar l'equip bé. I aquest Sobrense, jo crec que estic convençut que lluitarà dalt, perquè és el Sobrense, i el Sobrense sempre ha lluitat a dalt, i aquest any doncs té el mateix equip pràcticament. Doncs n'hi ha jugadors que ja no hi són, però n'hi ha algun que altre nou, i doncs crec que n'hi ha el mateix bloc, i per això jo estic convençut que si guanyen a Capellades, doncs donarà un pas important. Me recordo el partit aquell de la Pobla de Claramunt, fa dos temporades, ja se va perdre la manera que se va perdre, però el següent partit es va guanyar i se va agafar una dinàmica guanyadora, i a partir d'aquell partit de la Pobla de Claramunt...
Aquell famós partit en què l'equip, doncs, a instàncies del president, del Manu, va dir...
Marxem d'aquí, perquè n'hi havia un jugador que va jugar en minuts i això, segons... van marxar, van perdre aquell partit, em sembla que per 3-1, i a partir d'aquell partit el Sobrense va aconseguir que eren capaços de pujar, i van pujar. És coco, torno a repetir, és el mateix bloc, el Sobrense està capacitat. No he vist a cap equip superior al Sobrense. Doncs si no he vist a cap equip superior al Sobrense, el Sobrense té que seguir lluitant a dalt, i estarà.
Estem al mes de novembre, clar, nosaltres vam fer la pregunta directa amb el Manu, si veia l'equip amb opcions de lluitar pel títol. Ell va ser molt sincer, va dir que no. Probablement aquesta pregunta l'hem de fer d'aquí un parell o tres de mesos. Ja veurem quines són les respostes.
Home, el no del president també pot ser... es té que treure lectures, no?, d'aquest no. Això pot motivar l'equip.
També. Ah. A vegades és allò, intentar donar-li el tom, un petit tom a la situació, i mirar d'agafar el positiu del negatiu.
Exacte, que l'equip s'endolli, sí, sí, i que l'equip ho doni tot.
Doncs Capellada, sens dubte, un partit exigent. Veurem com respon aquest Sobrense. Res, fem allò, una petita pausa per la publi, i tornem d'aquí uns instants per parlar de bàsquet i d'hoquei.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
I cerebrals adquirides. El meu fill em va dir: pare, quan corro, sento com si la meva discapacitat desaparegués. La Marató de TV3 diu molt de tu.
Hola, sóc en Josep Vedell. Us invito a participar a Ràdio Maricel del nostre programa Jazz a Casa, tots els dimecres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 del matí. Són 100 anys de jazz que us fem arribar amb tota la varietat d'estils i d'intèrprets. Tant en Vicenç Morando com jo mateix ens agradaria comptar amb vosaltres cada setmana. Recordeu, tots els dimecres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 del matí us esperem a Jazz a Casa a Ràdio Maricel.
Per fer sentir la teva veu les properes eleccions, recorda't que has de portar el DNI o el passaport o el carnet de conduir. Els col·legis seran oberts de 9 del matí a 8 del vespre. El 28 de novembre, fes sentir la teva veu. Digues la teva. Eleccions al Parlament de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Maricel. 107.8 FM.
Molt bé, doncs seguim endavant repassant resultats de com ha anat aquesta jornada esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel en aquest dilluns 22 de novembre de 2010. Una setmana més hem de parlar de fantàstiques notícies del món del bàsquet. El bàsquet Sitges potser va patir un palet més del que estava previst, però es van dur una nova victòria en la seva visita a la pista del Tàrrega per 64-70. Això vol dir que el conjunt de l'Edu Piñero continua manant a la classificació amb 8 victòries i 2 derrotes. El proper partit serà el que haurà de disputar aquest proper dissabte a partir de les 6 de la tarda davant el Martorell, un altre dels equips d'aquesta part baixa de la classificació, que sembla que a hores d'ara, no sabem per què, són els que més li estan costant als sitgetans. Tenim avui l'oportunitat de parlar uns minutets amb el president del bàsquet de Sitges, amb en Pau Simó. Pau, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal?
Bé, ja ho veus. De moment disfrutant amb el resultat i amb el bàsquet, amb les dues coses.
D'acord amb aquest apunt que fèiem, que de moment la sensació que es té és que l'equip li està costant més als rivals de la part baixa?
A veure, això és una cosa que ens ha passat històricament,
també.
Potser és per la confiança o pel que sigui. Però, bueno, indistintament d'això, jo crec que tots els equips tenen bons jugadors i tenen uns bons equips, vull dir, i els partits han de jugar tots, vull dir, i t'has d'esforçar al màxim per poder el tirar endavant, val?
Uh-huh.
Vull dir, tinc present que, per exemple, el Tàrrega l'any passat crec que va quedar entre els 6 primers o els 7 primers del grup, vull dir que va sobrepassar àmpliament els 15 partits guanyats. No?
Uh-huh.
Aquest any, pues, bueno, li costa una miqueta més, vull dir, agafar el ritme, i, bueno, però vull dir, allí està. Tinc present que nosaltres el partit, vull dir, va ser un rifirrafe durant tot el partit, inclús vam guanyar la pròrroga, vull dir que vam acabar el partit a 60, tenint l'última posició nosaltres, potser no vam saber jugar, potser ens vam precipitar, i després vam tindre que anar a la pròrroga. A la pròrroga vam començar que ells ens van marcar un 4-0, evidentment els nostres ajudantes van reaccionar, l'Edu va demanar el desmort, reaccionem i els hi fem un 10-0, i això és el resultat final, el 70-64. Però vull dir, tots els partits s'han de lluitar i has de tindre l'atenció al màxim durant tot el partit. No pots baixar l'atenció ni un sol moment, perquè sol que la baixis un sol moment, vull dir, l'altre equip, vull dir, te pot agafar davantera.
Uh-huh. És un equip, Pau, que fins ara té un poder d'anotació brutal i també està defensant molt bé.
Sí, vull dir aquest any, l'equip de l'Edu s'està basant en la defensa i sempre ha set el que nosaltres havíem tingut més dèbil, val? Aquest any, bueno, sembla que ho tenim més potenciat, vull dir, la gent és més conscient, i, bueno, i aquí estem.
Uh-huh.
Vull dir, evident, si defenses bé, nosaltres també tenim bons tiradors, vull dir, allà entès, el que crec que no li preocupa tant a l'Edu és fer punts, vull dir, el que li preocupa més és que defensem bé. Si defensem bé, jo crec, vull dir, que ho tenim... Tenim un bon pas endavant fet i guanyat.
Mira, precisament parlàvem amb l'Edu ara fa unes quantes setmanes aquí a la ràdio i ell, al cap i a la fi, el que ens va dir és la reflexió que ens feia és sí, tot està molt bé, jo puc ser un molt bon entrenador, però els jugadors són els que al cap i a la fi sempre tenen una miqueta l'última decisió, no? Si el jugador té ganes, mostra el seu compromís i no baixa els braços, doncs estarem a dalt. En cas contrari, com ha passat aquests últims anys, a la que ens descuidem una miqueta, malament.
No, i després és la tensió, vull dir que també el jugador està dintre de la pista, vale? No anant més lluny el dissabte passat, vull dir, estan a l'última posició nosaltres, amb un desmort que havia tingut l'Edu Pinheiro, planifiquen la jugada, el que passa és que després el jugador, quan està a la pista, per les circumstàncies de lo que faci l'equip contrari, esclar, a millor és ell el que pren la decisió de seguir endavant el plan o ho ha de canviar. Van tindre que canviar el plan de com és marcat, si és a la pissarra. Bueno, i no vam poder fer els dos punts, perquè en aquest moment estàvem empatats a 60. Vale? Bueno, vam tindre que anar a la prova, va anar perfecte, pues, vull dir, aquí no hi ha res a dir. El partit va ser bastant raro, perquè, per exemple, el primer quart, jo ara no tinc aquí davant l'estadística, crec que el primer quart nosaltres vam fallar 15 tirs lliures. El primer quart.
Déu-n'hi-do.
I aquell quart el vam guanyar de 3 o 4 punts. Vull dir, si aquells 15 en posis la meitat, vull dir, el partit, ves que era sentenciat el primer quart. I allò antes segur que va ser completament diferent de com va anar el partit. Vull dir, va anar un rifirraje, que si nosaltres amunt, que si ells amunt, empatats i tot això, i al final, bueno, ho vam decidir, perfecte. També teníem una cosa, vull dir, sí. Això no vull dir que la gent que va anar a jugar, vull dir, no era prou competent. Ens feia falta dos jugadors, un pivot, que era l'Isaac Figgles, i després l'Ale, el David Rodríguez. Vull dir, que tant un com l'altre, vull dir, se noten a faltar.
Està clar, eh? Està clar.
Evident que se van portar el Mauro del sènior B i el Carlos Nogales del júnior, però bueno...
No és el mateix, és evident, sí.
No, però bueno, però vull dir que la gent que hi va allà potser està més compromesa i també lluita més i està més posat al partit. I jo, pel que he vist en tots aquests partits, la gent la viu intensament, vull dir, està molt posat a l'equip, al partit, i vull dir, i entre ells s'animen, que això és bo, vull dir que no... Això.
Tu creus, Pau, que hi ha millor equip aquest any que la temporada passada?
A veure, jo crec que la temporada passada, en noms, teníem un gran equip.
Sí.
Vull dir, no va acabar de funcionar. Les persones que hi ha aquest any, inclús les que hi ha a cases, per a mi és un bon equip. És un bon equip, tant com a jugadors com a persones. Val? I ajuntat amb l'Edu Pinheiro d'entrenador, però bueno, pues fan, o sigui, ser el compacte idòneo per tirar endavant l'equip.
Suposo que veient com va l'equip, penseu, ostres, la decisió de designar l'Edu com a entrenador, encertadíssima, no?
Bé, a veure...
Tot i que ell encara, com va dir el dia que li veu fer l'homenatge, se sent encara jugador, eh?
Sí, no, amb ell quan el van proposar, vull dir, ell ens va dir, jo pensava jugar un any més, però vull dir, tampoc s'ho va tindre que pensar gaire perquè ell en tenia ganes. I jo crec, encertadíssim, bueno, vull dir, crec que anàvem sobre el segur. Per què? Perquè l'Edu, vull dir, com a jugador ja saps el competitiu que és, i com a entrenador dels equips base, que havia anat portant mentre havia anat jugant, també veia, vull dir, que era no suficient competitiu. Vull dir, és una persona que ha tingut grans entrenadors a la seva vida, i sol que aporti una mica de tot el que ell ha après i
sí.
Tot el que li han ensenyat, vull dir, les coses d'anar bé. I a més, és un més de l'equip, vull dir, no se sent com si diguéssim a part de l'equip, no, és un integrant més de l'equip. Per què? Perquè ell ha estat jugant amb tots els jugadors que està component l'equip, ell ha estat membre d'ells. I ha jugat amb ells, han disfrutat, han patit i, bueno, i han tirat els partits endavant.
Té un paper difícil ell també, perquè clar, una miqueta és el sí. Que dius, fins fa poc eren els seus companys, ara ell és el que mana, diem, no?
Sí.
I clar, no és el mateix dirigir-te a un company com això, com a company, que entrenador-jugador. A vegades és complicat, no?, establir aquesta barrera.
Jo crec que sí, però ell dintre com com sap com ha de portar la gent, després també és una persona molt, molt compromesa, se va veure els contraris i després quan parla amb el seu equip els diu com juga cada jugador, com han de jugar ells, com s'han de col·locar. Vull dir que amb això jo crec que fa una tasca que no es veu, perquè això no la veiem, però que també és molt bona. Molt bona i, a més, el jugador també ho agraeix molt.
Fa un parell de setmanes, en l'acte de presentació dels equips del bàsquet Sitges, tant masculins com femenins, el club va voler doncs reconèixer la seva tasca com a, bàsicament com a jugador i com a home compromès de club. I es va quedar parat l'Edu, eh?
A veure, l'Edu no s'ho esperava.
Per això.
No s'ho esperava. Nosaltres, quan vam acabar la temporada, el normal és que els hi facis l'homenatge llavors, vull dir, perquè ja havíem parlat amb l'Edu, quan vam fer el final de Cloenda, inclús ell ja ens havia dit que sí a ser entrenador. El més normal és que ho haguessin fet a llavors. Però nosaltres vam dir, no ho fem a llavors, el millor i el més bonic jo crec que és fer-ho quan fem la presentació de tots els equips. Per què? Perquè i són tots, i a la vegada és quan hi ha la majoria dels pares. Per què? Perquè a Cloenda molts venen, nosaltres no venen, perquè està més a prop de l'estiu i tot això. I llavors, ho havíem portat calladet, el que és la Junta, i li vam fer la sorpresa, que jo crec que s'ho mereixia, inclús potser més del que li vam fer. Però vull dir, jo crec que ja va estar prou bé.
I tant.
Pau, què ha? Bon dia, com estem?
Bon dia.
Estem bé o què?
Sí, home,
anem fent. Ja, això és important. Escolta, Pau, des de fora, per la gent que seguim el bàsquet i els que hem seguit el bàsquet des de fa molts anys, doncs per nosaltres l'encert ha estat que l'Edu és una persona que té molta experiència en el món del bàsquet i és un home de la casa i coneix més que ningú les dificultats, els problemes i les virtuts que té la casa, no?
A veure, jo crec que és la persona idònia, i no per ara, ni per dos anys, ni tres. Jo crec que és un entrenador de futur i un entrenador, vull dir, que aquí a la casa pues, pot estar-hi sempre, evidentment. Allò antes, coneix tots els jugadors de la casa, tots los, amb ell la coneixen tots l'estimen, vull dir, la prova no és per desmereixer a ningú, vull dir, tinc present que el júnior A, que tenim aquest any, és el cadet que havia portat ell i el júnior que també havia portat ell l'any passat, vull dir, aquest any. Estem, també el júnior A també està en primer lloc, val? Ojo, que també l'entrenador que està portant, el Cristian, també Déu-n'hi-do, i altres entrenadors que han portat aquest equip, com pot ser l'Aniol, com pot ser el Nacho Vicente, com pot ser el Noel, etc. Vull dir que tots han aportat el seu granet d'arena. Però què vull dir amb això? Vull dir que ell els coneix a tots i amb ell els coneixen tots. I a més, jo crec que no teníem els moments actuals, i a més, tenint un entrenador com ell a la casa, no teníem que anar a buscar a ningú allà. I crec que ell és la persona idònia perquè vagi integrant jugadors de la casa, a l'estil del Mauro Pérez, vull dir que ja se l'emporta, a l'estil del Toni Caberdós, a l'estil de tants altres, vull dir que inclús hi ha bons jugadors del júnior, vull dir, perquè es vagin integrant amb el sènior i que dintre de poc, si tenim que anar a buscar alguna persona fora, sigui aquella persona que porta el plus per damunt de tots els altres i que ajudi a el que és l'equip. I crec que el més adequat és l'Edu.
Dues cosetes ja només per acabar, Pau. A primera, dissabte ve el Martorell, un equip que ara és tercer per la cua, un Martorell que fa dos anys doncs estava dalt i que ara està tenint molts problemes.
Sí.
Compte amb aquests partits, no?
Compte, exacte.
Sí.
Hem de vigilar, és el mateix que ens va passar al camp del Vendrell. El que passa és que ja li van donar les al Vendrell i després els han anat guanyant. Però ojo, perquè aquí és on te poden portar la sorpresa. Tinc present que els altres dos, tant el Lluïsos, que va guanyar d'un al camp de l'Hospitalet, crec, i tant el Viladecans, que també va guanyar al camp del grup Barna, vull dir, ningú ho cedeix.
No.
I el Col Blanc, vull dir que té un partit menys jugat, però bueno, és un partit que teòricament el pot guanyar perquè és al camp del Tarre i el Tarre va l'últim, però bueno, vull dir, els partits s'han de jugar tots.
Està clar.
I, bueno, i aquí el que jugarà molt serà, amb aquests quatre equips que estan al capdavant, serà els cruces que facin amb nosaltres i els resultats que tinguem a favor o no. Vull dir, el cruce amb el Lluís a casa nosaltres, no va a Viladecant a casa nostra, és a guanyar. Bueno, ojo, també anem a jugar al camp d'ells i la cosa és diferent.
La última.
I ojo uh-huh. amb aquests, com tu dius, el Martorell,
sí.
o equips de la part baixa, que surts més relaxat.
Està clar.
Però espero que l'Edu no es deixi sortir relaxat. Però bueno.
La última, ara sí, Pau. T'imagines?
Què?
No t'imagines?
M'imagino que... A veure. Nosaltres,
saps per on vaig.
Sí, sé per on vaig. Vull dir, a veure, nosaltres, el que sí...
Se l'imaginen.
És poder mantenir la categoria, perquè és una categoria molt bona.
Sí,
molt
però bona, això han passat ja uns quants anys. Això ja...
Sí, han passat ja 8 anys.
Sí, per això.
És una cançó que hem anat dient, però tinc present, vull dir, que els 2 primers anys van patir molt, el 3er també, després ens hem anat estabilitzant, i ara ja portem 3 anys. Acabant entre el 4, el 5, el 6è o el 3er. No?
Uh-huh.
Ara estem ben situats. Bueno, falta molta lliga, eh? Falten 20 partits.
Sí, està clar.
Són molts, eh? I tots juguen. I tots tenim pujades, baixades, lesions, etc. Bueno, si acabem a dalt, entre tot, tal com tu em deies, si, d'allò, bueno, pues, és una il·lusió, evidentment. Vull uh-huh. dir, i seria contrari que digués que no ho és. Però bueno, anem pas a pas, disfrutem d'aquest moment, vull dir que ara és un moment dolç, eh?
Uh-huh.
I si acabem i estem dalt i després fem la final i resulta que hem de pujar, doncs bueno, suposo que farem tot l'esforç com a club per poder estar al lloc que ens toque, però guanyant-ho a la pista.
Està clar, no? Està clar. Això sempre ho heu tingut clar.
Això ho hem tingut clar. Eh?
Molt bé.
Vull dir, i aquí estem. Eh? I procurant també que la base vagi creixent, i que també els nanos que tenim, que com vau poder veure entre nois i noies, pues, déu-n'hi-do la quantitat de gent que estan jugant al bàsquet.
Molt maco. Doncs Pau, moltíssimes gràcies per haver compartit aquests minuts amb nosaltres.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, bona temporada, i ens anirem saludant.
Sempre a vostra disposició.
Gràcies, Pau.
Vinga,
bon dia, adéu.
Adéu, Toni. Adéu.
En Pau Simó, president del Club Bàsquet de Sitges, hem cobert aquests minuts dedicats al món del bàsquet. De moment, com que la gent del bàsquet sempre han estat molt precavuts i molt modestos, però clar, una miqueta aquest argument l'han fet valer en aquests últims 8 anys, que l'equip ja està plenament consolidat a Copa Catalunya. Per què no dir-ho? Ara doncs, s'ha d'afrontar amb més optimisme que mai aquesta temporada, amb un bon entrenador a la banqueta, amb una persona doncs, que sap de què va, que coneix els jugadors, que coneix la casa, que es coneix ell mateix, doncs per què no? Vull dir, i el que deia el Pau, això sí, ens ho hem de guanyar a la pista. Vull dir, no val allò de que algun equip hagi renunciat per estar pendent de si pugem o no. No. Vull dir, les coses s'han de fer ben fetes. En qualsevol cas, doncs, atenció també al proper partit, que serà aquest dissabte, com dèiem, a partir de les 6 amb el Martorell, un altre dels equips d'aquesta part baixa de la classificació. Deixem el bàsquet, passem a l'hoquei. Malauradament no tenim bones notícies del Primera Nacional Catalana, Toni, perquè el conjunt del Joaquim Cachimero perdia 9-4 a la pista del Tona. Reflexió, o la conseqüència d'aquest resultat és que, evidentment, es digui Arenys de Munt, es digui a Tona, es digui Capellades, és igual.
És igual. Cada partit és una història. Aquí sí que més que mai sí que es té que dir que cada partit és una història.
Ho dèiem divendres, eh? Compte, no cometem l'error de mirar la classificació, perquè molts cops es comet l'error de mirar la classificació i penses, Tona...
Això està fet.
Sí, no.
I després surt escartat.
Arenys Amunt venia aquí com a cué, guanya. El Sitges anava a Capellades
que la Capellades fa molt bé.
En pitjors condicions i guanya, no?
Guanya, sí.
Clar.
Sí, no, no, és una lliga molt complicada, cada partit és una història, doncs el Patí Sitges el que té que fer és anar sumant, doncs és el més important, és un equip que és justet, li fa falta algun que altre jugador més, doncs treballar tots aquests aspectes i anar sumant, l'important és anar sumant, perquè si se resta malament, si se suma és bo, i sobretot els punts de casa.
Mm-hmm. Els punts de casa que són vitals, vitals. Els marcadors que... estem en disposició de comentar-los d'aquesta jornada número 9 a la Primera Nacional Catalana. Han estat aquests: l'Igualada 3, Caldes 5, el Palafrugell 2, Mollet Palafrugell 3, perdó, Mollet 2, el GEC 3, Tordera 2, el Voltregà 3, Manlleu 4, el ja comentat Tona 9, Club Patí Sitges 4, el Capellades 3, Cerdanyola 2 i l'Arenys de Munt 7, Reus Ploms 2. Això vol dir que el Sitges, després d'aquesta derrota, bé, bàsicament per un lloc a la classificació, es queda desè amb 9 punts i a l'espera de rebre l'Igualada, un equip que vindrà o que està classificat a la 13a posició amb 7 punts, Toni.
Sí, clar, i és un equip B del primer equip, no? I que té bons jugadors, perquè aquests jugadors també els fan servir una miqueta al primer equip, i si no, tenint-los allà a la recàmera per fer-los servir, no? Però bé, se té que...
Sí, sí. Oblidem-nos que l'Igualada bé convindrà, sí, que té 7 punts...
Lo important aquí és sumar els 3 punts. Si tu guanyes a l'Igualada, te col·loques en 12 punts, li treus 7, 5 a l'Igualada, i doncs ja deixes un rival directe una mica més avall. El Sitges té que jugar aquesta, la seva lliga, i aquesta la seva lliga és guanyar sobretot els partits de casa, i si són rival directe, millor. Uh-huh. I després, si pots sumar fora de la teva pista, millor. Però el més important és no restar punts a casa teva.
Molt bé, doncs el partit davant l'Igualada, ja ho saben, aquest proper dissabte al pavelló de Pinsbens... Aturada de nou el programa, de quins moments tindrem ocasió de parlar de pesca. S'ha disputat recentment el Mundial de Pesca Mar Costa a Sud-àfrica, del 7 al 14 de novembre, i d'aquí uns moments saludarem en Ferran Guirro, un dels components de la selecció espanyola de pesca Mar Costa.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.